TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 19 de novembre, en què vos explicam que el govern confia avançant les negociacions pels pressupostos en les pròximes dues setmanes. Ja ha registrat el sostre de despesa en el Parlament en una jornada, la d'ahir, en què es va constatar que de moment no compta amb el suport ni de Vox ni del PSIP. Enmig dels retrets d'aquests dos partits, el primer l'acusa de no complir els acords i els socialistes, precisament, de ser poc transparents amb els pactes amb Vox, la presidenta Marga Proens adverteix de la possibilitat d'un avançament electoral a les Balears.
I el que tremolarien tots vostès si jo avui convoc eleccions.
Tot d'una, en ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. Perquè també coneixem novetats sobre el cas Koldo, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil considera que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, feia d'enllaç entre la trama corrupta i Acciona i cobrava comissions del 2% de les adjudicacions que aconseguia l'empresa.
Tot segons la nova documentació requisada per l'UCO, el magistrat Leopoldo Puente ha citat a declarar el 3 de desembre un exdirectiu i 12 alts càrrecs de la companyia. L'informe de la Guàrdia Civil apunta que l'exsecretari d'organització del PSOE adoptava mesures de seguretat per comunicar-se i reunir-se amb altres investigats per no deixar proves de les seves acusacions.
Aquí a les Illes, la Conselleria de Salut sosté que entre un 60 i un 90% de les adjudicacions superiors a 100.000 euros fetes durant la pandèmia incomplien la llei de contractes públics.
És la principal conclusió de l'auditoria que fa la Conselleria sobre aquest tipus de despeses. S'examinen 60 contractes fets entre el 2020 i el 2022, alguns dels quals amb una empresa investigada en la trama Koldo.
La filla de l'home mort el 2023 en un incendi a Ses Països, a Eivissa, culpa a l'acusada d'haver provocat les flames.
¿Por qué considerava usted que Isabel no era una buena persona con
pues
sus padres o con...
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado.
L'acusada era la cuidadora de l'home mort, de 77 anys i dependent.
La filla de la víctima assegura que la cuidadora havia demanat doblers a son pare i que això havia acabat en una forta discussió. Ara la dona s'asseu al banc dels acusats pels delictes d'assassinat amb traïdoria i d'incendi. Avui continua aquest judici.
Richard Clarke és el nou conseller delegat d'Aire Europa per incidir en el creixement internacional de la companyia.
A part d'aquest nou nomenament, també han sortit del Consell d'Administració dos consellers designats per la CEPI, després que l'aerolínia hagi tornat el préstec de 475 milions al govern central.
Les dones grans són el col·lectiu que més consumeix ansiolítics i antidepressius, tant a les Illes com a l'Estat espanyol.
L'anuari de l'envelliment apunta que les dones a partir dels 65 anys prenen més del doble de pastilles que els homes. Aquest indicador, segons l'anuari de la UIB, mostra una infraatenció emocional i de resposta institucional que se centra en la sedació del malestar.
En els esports, l'Illa Illes Balears Palma Futsal va empatar a 2 contra el líder de primera, el Pozo Múrcia. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va sumar un punt contra l'equip murcià a Son Moix. Lini i Ribillos marcaven els gols del Palma, que feien que s'arribés el temps de descans amb un 2-1 favorable, però a la recta final del partit, un gol de Marcel va posar l'empat a 2 definitiu. També en futbol sala, a la Copa del Rei, el Gassifret Atlètic no va poder donar la sorpresa contra el Jaén i va perdre per 2-3. En vòlei, el Conet de Balear Manacor jugarà avui vespre la seva continuïtat a la Challenge Cup. Els manacorins necessiten una victòria a la pista de l'AOC Zagreb Last, també en vòlei. La Barca Menorca jugarà avui a la baixa, serà contra el Gran Canària en partit corresponent a la jornada 7 de Lliga. I en bàsquet, el Palmer i el Sant Antoni diuen adeu a la Copa d'Espanya amb les derrotes d'ahir d'ambdós conjunts balears als subvuitens de final. D'una banda, el conjunt mallorquí va perdre la pista de l'Estudiantes per 90-77 i l'equip eivissenc va perdre a casa contra l'Ourense per 72-83.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui ens espera una jornada relativament tranquil·la a l'espera del canvi de temps que tindrem demà. De moment avui, quant al cel, els núvols agafaran de cada vegada més importància en vista al migdia, principalment entre Mallorca i Menorca, i de forma molt puntual ens podrien deixar qualque ruixat, molt poca cosa. D'altra banda, el vent bufarà fluix, tot i que al nord de cada una de les illes el panorama marítim encara no acabarà de fer net, encara hi tindrem maró en aquests espais. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, continuarem amb un termòmetre termòmetre pràcticament sense canvis, esperant que la màxima d'avui giri entre els 15 i els 19 graus aproximadament. Fins i tot, a qualque punt de les Pitiuses, podríem arribar a fregar el llindat dels 20 graus. Això sí, en vista de mà, el panorama canviarà bastant, la temperatura tornarà a disminuir, les pluges agafaran més importància i fins i tot a la Serra de Tramuntana podrem veure nevar. Ara mateix tenim a les Pitiuses 9 graus a Sant Carles i 13 a la Mola. A Mallorca, 7 graus a Llubí, 11 a Son Cervera i 12 al Port de Solla. I a Menorca, 9 graus en Es Migjorn Gran i 11 a Alaió.
Són les 8 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La crònica política ve marcada per les paraules de la presidenta del govern, Marga Proens, que especula sobre un possible avançament electoral a les Balears. Va ser en el ple del Parlament, enmig d'un enfrontament a tres bandes amb la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, i el socialista Iago Negueruela. Abans, Cañadas havia retret a Proens que no es tirin endavant les àrees de transició que permeten construir en sòl rústic en determinats espais. Era un dels acords entre el PP i Vox.
Está claro que a las reuniones privadas con el Partido Popular habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda.
Negueruela del PSIP criticava després de les paraules de Cañadas la falta de transparència, diu, del govern en aquestes negociacions amb Vox.
Y creo que lo que acaba de decir la señora Cañadas es de la suficiente gravedad para que si se pacta en despachos secretos determinadas cosas que afectan al urbanismo de nuestras islas, comparezca usted en público.
I en resposta a aquestes paraules, Proens parla de la possibilitat de convocar eleccions.
Lo que tremolarien vostès si sortissin les seves converses privades amb Vox. I lo que tremolarien tots vostès si jo avui convoc eleccions. Lo que tremolarien, senyora Negueruela.
Tot això quan queda un mes per als comicis d'Extremadura, que sí que s'han avançat, i en el marc d'unes negociacions que no es concreten del PP, tant amb Vox com amb el PSIP, per mirar de tirar endavant els pressupostos autonòmics per l'any que ve. El Parlament també va ser escenari, de fet, de la compareixença del vicepresident Antoni Costa a petició de l'oposició per explicar l'estat de les negociacions pels nous comptes. Les converses no han donat de moment fruits, però Costa espera que ho facin en els pròxims 15 dies. De fet, ahir va registrar el sostre de despesa, Marta Puyalto.
Antoni Costa ha constatat que ara per ara no té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa, però ha posat en marxa el compte enrere per tal d'arribar a un acord registrant-lo al Parlament. D'aquesta manera, la primera passa perquè es tramitin els pressupostos es debatrà i sotmetrà a votació el 2 de desembre. Costa estén la mà als grups.
Que estiguin a l'altura. El govern així ho farà, des de la responsabilitat i el rigor, anteposant sempre els interessos dels ciutadans. Anem a intentar-ho fins al final. Som a temps d'arribar a un acord, o a un acord. Un acord és possible i el govern vol aquest acord.
Costa ha obert un període de 2 setmanes per intentar tancar el suport de Vox o dels socialistes, però descarta acordar ara peticions com la pujada de l'ecotaxa. Les respostes de Iago Negueruela i de Manuela Cañadas no fan pronosticar la possibilitat d'una entesa ni amb uns ni amb els altres.
No estoy diciendo que lo vayamos a aprobar los presupuestos, que eso saben que no. No, porque tampoco hay que esconderse. No hay que esconderse. Pero es mucho más de lo que hace el Partido Popular en Madrid. Nosotros aquí permitimos la tramitación presupuestaria.
No vamos a aceptar cheques en blanco. Les exigimos seriedad y transparencia. Y que dejen de mentir a los ciudadanos, porque Vox solo les ha tendido una mano y ustedes la han mordido sistemáticamente.
Més per Mallorca i el grup mixt, que no han volgut entrar des d'un principi en les negociacions, tenen clar que el govern no vol arribar a un acord. És Lluís Apesteguía.
Vostès ja estan més pensant en el 2027 que en els pressupostos del 2026. La qual cosa és poc assenyat i poc responsable.
Així les coses, en 2 setmanes el Parlament decidirà si es comencen a tramitar uns nous comptes o es prorroguen els actuals.
La sessió de control va deixar un altre titular. La consellera de Salut, Manuela García, assegura que entre un 60 i un 90% de les adjudicacions superiors a 100.000 euros fetes durant la pandèmia incomplien la llei de contractes públics.
És la principal conclusió de l'auditoria que fa la conselleria sobre aquest tipus de despeses. S'examinen 60 contractes fets entre el 2020 i el 2022, alguns dels quals amb una empresa investigada en la trama Coldo. El problema de la majoria dels expedients és que l'informe que justifica la necessitat dels contractes es va elaborar quan ja s'havia iniciat la seva execució. Molts no es varen arribar a publicar en el perfil de contractant com exigeix la llei.
I precisament hi ha novetats en el cas Coldo després que el Tribunal Suprem hagi aixecat el secret de la documentació requisada en els darrers escorcolls duts a terme per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO. Indiquen que Servi Navar, l'empresa vinculada a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, qui consideren que és el propietari del 45% de l'empresa i qui continua en presó preventiva per risc de destrucció de proves, rebia un 2% en cobraments il·legals de les adjudicacions que aconseguia Acciona. Així, el magistrat Leopoldo Puente ha citat a declarar el 3 de desembre un exdirectiu i dos alts càrrecs de la companyia.
L'UCO considera que Cerdán era l'enllaç entre transports i la multinacional. A més, l'informe deixa al descobert els contactes que varen tenir els investigats en el cas amb l'expresidenta de Navarra, Utsue Barcos i l'aragonès Javier Lambán per diferents projectes miners adjudicats precisament a Acciona i a una altra empresa de la trama. Igualment, l'Institut Armat descobreix que Cerdán i l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, varen fer de mediadors perquè el govern del Marroc adjudicàs a la multinacional l'obra del port de Kentira. Mitjançant un comunicat, Acciona ha negat haver obtingut avantatges indeguts per part de Servi Navar, defensa que els pagaments es varen fer mitjançant factures revisades i ha negat que fessin abonaments econòmics a favor de les persones que estan assenyalades en la causa judicial. A més, ha suspès de les seves funcions els treballadors Tomás Olar i Manuel José García Alconchel, que són els citats a declarar.
Però l'informe deixa encara més fronts oberts.
Així és, i situa Cerdán com a líder de la trama criminal. Apunta que l'exsecretari d'organització del PSOE adoptava mesures de seguretat per comunicar-se i reunir-se amb altres investigats per no deixar proves de les seves actuacions. Entre d'altres, destaca que en algunes reunions apagaven els telèfons mòbils i utilitzaven l'aplicació Threema per comunicar-se.
I què diuen els polítics després d'aquestes revelacions? I d'haver el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que s'ha de deixar fer a la justícia.
Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, uno, colaborar con la justicia, dos, actuar con contundencia, y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar, y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales.
También ha parlat la secretaria de Regeneración Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra.
Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia. Y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión.
I d'altra banda, el president de la Diputació d'Almeria, José Aureliano García, ha passat la primera nit a la presó. L'han detingut juntament amb el vicepresident de la institució, Fernando Jiménez, per la presumpta compra irregular de mascaretes. L'operació està sota secret de sumari.
La jutgessa els acusa dels presumptes delictes de suborn, malbaratament de cabals públics i blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil ha escorcollat el Palau Provincial en què s'ubica el despatx del president de la Diputació, que també és el president del Partit Popular d'Almeria. La portaveu de la formació del Congrés, Esther Muñoz, s'hi ha pronunciat.
Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir aquí a decir que la UCA son fachas con toga, como haría Patxi López. Lo que sí le puedo decir es que yo no voy a salir aquí a decir que hay un lawfare contra altos cargos del Partido Popular. Y lo que sí le puedo confirmar es que no hay ningún comando del Partido Popular dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles o fiscales o jueces que investigan a cargos del Partido Popular como pasa en el Partido Socialista. Eso sí se lo puedo garantizar.
Per part seva, la vicepresidenta del Govern Central i secretària general del PSOE d'Andalusia, María José Montero, en un missatge a la xarxa social X, ha exigit al president de la Junta, Juanma Moreno, que no es posi de perfil davant d'aquestes detencions i que prengui mesures contundents. Cal recordar que tots els detinguts ahir ja estaven investigats en el marc del conegut a la regió com a cas Mascaretes, que indaga el cobrament de presumptes comissions il·legals en l'adjudicació de contractes de subministrament de material sanitari durant la pandèmia.
Per cert, que avui a les 9 hi ha sessió de control al govern, al Congrés dels Diputats. Segurament es parlarà d'aquestes qüestions, d'aquests casos de presumptes casos de corrupció i també sobre els pressupostos, perquè el govern central ja ho té tot a punt per elaborar el projecte per l'any que ve. El Consell de Ministres va aprovar ahir l'alça en la previsió del PIB, la senda de dèficit i un sostre de despesa rècord, que són tres punts clau per poder-ne redactar una proposta. Avui, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, té previst demanar al govern com pretén aprovar aquests comptes si no té suports necessaris al Congrés dels Diputats. Ara són les 8:15.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I a l'informatiu matí d'avui també destacam les novetats en el judici a l'audiència amb jurat popular sobre el cas de l'ancià mort a l'incendi presumptament provocat a casa seva a Eivissa. La filla de la víctima, un home dependent de 77 anys, culpa l'acusada. Assegura que la dona havia demanat doblers a son pare i que això havia acabat en una forta discussió. Els fets que ara es jutgen, avui de fet és el tercer dia, es remunten l'agost del 2023 al barri de Ses Païsses, a Sant Antoni.
Així és l'acusada, per qui la fiscalia demana presó permanent revisable, era justament la cuidadora de l'ancià i alhora l'exparella del seu fill. Ahir mateix, la filla de l'ancià mort va declarar davant del jutge, va explicar que tot va canviar dia 11 de juliol de 2023 amb l'intent de suïcidi del seu germà. Aquell dia van aconseguir que la dona acusada partís de casa i dia 3 d'agost va succeir l'incendi.
¿Por qué consideraba usted que Isabel no era una buena persona con sus padres o con...
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado.
I un dels altres testimonis, una psiquiatra, ha dit que el facultatiu de l'Hospital de Can Misses, que va atendre l'acusada l'any 2011, sospitava que podria estar implicada en la mort de la seva exparella en un incendi.
Recuerdo que el doctor Lucas sospechaba de la posible implicación de esta en el fallecimiento de esta persona.
La dona, de recordar, s'asseu al bany dels acusats pel delicte d'assassinat amb traïdoria i incendi.
I l'Ajuntament de Palma ha esbocat 6 construccions il·legals a Son Banya, 3 de les quals són punts de venda de droga. La cinquena vegada que enguany es du a terme una operació d'aquestes característiques al poblat.
Mig centenar d'agents de la policia local i la policia nacional han assistit als treballadors de cort a fi de garantir-los la seguretat durant la demolició d'aquests infrahabitatges. A més de les construccions il·legals, s'han retirat una excavadora, un camió i diversos materials relacionats amb aquestes construccions. També dos vehicles perquè no tenien en aquest cas l'assegurança obligatòria.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Son Oms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasanar els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar, el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 19 minuts. Les dones grans són el col·lectiu que més consumeix ansiolítics i antidepressius, tant a les Illes com a l'Estat espanyol. L'anuari de l'envelliment apunta que les dones a partir de 65 anys prenen més del doble de pastilles que els homes. Aquest indicador, segons l'anuari de la UIB, mostra una infraatenció emocional i de resposta institucional que se centra en la sedació del malestar. Carme Moreno.
L'article elaborat per la psicòloga i diputada del PSIP, Teresa Suárez, assenyala que l'any 2023 les dones, a partir dels 65 anys, varen prendre cada dia, per cada 1.000 persones, més de 250 dosis d'antidepressius, enfront de les 60 pastilles per cada 1.000 persones que varen prendre els homes en la mateixa franja d'edat. Segons Suárez, les pastilles es converteixen en una presència constant en la vida de moltes dones com a forma de silenciar l'angoixa, la por o la soledat.
És un patiment social i és un patiment estructural. I aquí és on no posam la mirada, no? Sinó que només la posam en els símptomes. I els símptomes sanitaris són pues, que estic amb una tristor molt gran, en que m'acosta molt aixecar-me del llit, en que no puc dormir, en que tinc molta ansietat... Pues, tot això el que faig és només medicar, no? Només mirar els símptomes.
L'autora apunta que s'han de tenir en compte els efectes adversos dels psicofàrmacs en la salut de les dones i reclama una revisió de les polítiques públiques en salut mental.
La perspectiva de gènere amb els temes de salut mental és molt, molt, molt i molt important que se plantegi en totes les polítiques, les preventives, les d'intervencions, les comunitàries, s'ha de fer molta feina comunitària, etcètera, etcètera. I l'única feina és medicar.
L'anuari de l'envelliment de la universitat també reclama superar la mirada assistencialista que sovint es projecta sobre les dones grans i reivindicar la seva veu.
I el govern ha començat a fer els primers passos per implantar el model Barnahus, que agrupa tots els recursos que intervenen en un cas de violència sexual infantil. Avui es constituirà l'Observatori de la Violència per implantar l'estratègia Barnahus. Entre els objectius hi ha la creació d'un centre a cada una de les illes. També es volen reduir les avaluacions, les entrevistes i la revictimització que pateixen els infants.
I per fer-vos en una idea, la Barnahus coordina justament en un mateix espai tots els serveis implicats en un cas d'abús sexual infantil, per exemple, la policia, la justícia, salut i protecció a la infància. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ho ha donat a conèixer el dia que coincideix amb el Dia Internacional contra l'Explotació i les Violències Sexuals Infantils que se celebra cada dimarts.
¿No? En lugar de tener que ser el menor el que se adapte pues, a los diferentes protocolos o procesos, son los diferentes agentes que intervienen, pues, desde un centro educativo hasta el servicio de salud, los servicios sociales, los policías, los tutores, que a través de un mismo protocolo lo que van a hacer es no revictimizar a la víctima tantas veces.
I precisament el Consell de Govern d'aquesta setmana s'aprovarà el document que donarà impuls al projecte. De moment encara no se sap quan els quatre centres podran estar en funcionament, però la consellera diu que ja es començaran a aplicar millores.
Ya estamos detectando algunas mejoras en torno a los protocolos, pues tanto de detección como de valoración y de tratamiento, que esto lo estamos haciendo de forma conjunta por competencias con los consejos, desde los consejos insulares y desde el gobierno, con lo cual estas pequeñas mejoras ya de coordinación pues suponen una evidente mejora del sistema.
De fet, la presidenta del govern, Marga Proem, va anunciar el desplegament d'aquest model en el darrer debat de política general. Barnahus significa casa dels nins i de les nines en islandès. És un model que va néixer justament a Islàndia l'any 1998, d'atenció integral, que se centra sobretot en la cura dels infants i adolescents víctimes de la violència sexual.
I per cert que la Fundació Rana, que treballa precisament en la prevenció d'abús sexual infantil i juvenil a les Balears, compleix 20 anys i d'aquí uns minuts a l'informatiu matí parlarem amb la tècnica d'aquesta entitat, Caterina Montserrat. Ara són les 8 i 23 minuts. I parlam d'una notícia empresarial important, i és que Richard Clarke és el nou conseller delegat d'Aire Europa i vol incidir en el creixement internacional de la companyia. A partir d'aquest nou nomenament, també han sortit del Consell d'Administració dos consellers designats per la CEPI, després que l'aerolínia hagi tornat el préstec de 475 milions d'euros en aquesta entitat dependent del govern central.
I Clarke substituirà d'aquesta manera en el càrrec a Jesús Nuño de la Rosa, després que hagi arribat a un acord amb la companyia per deixar el lloc de manera amistosa. El nou conseller delegat es va reunir amb la companyia, es va unir en aquesta companyia el 1987 i de llavors ençà ha liderat àrees estratègiques i projectes de gran rellevància, segons explica la mateixa companyia Aire Europa en una nota de premsa.
I per cert, que les Balears són la comunitat autònoma on més ha caigut la compravenda d'habitatges al mes de setembre, en un escenari marcat per la manca d'oferta i l'encariment de preus. En concret, aquestes operacions han davallat un 9,6%, és la xifra més alta de tot l'estat, on de mitjana les transaccions de pisos han augmentat un 3,8% interanual i remunten respecte a l'agost. Així arribarem a les 8:25, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal va empatar a 2 contra el líder de primera, el Pozo Múrcia. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va sumar un punt contra l'equip murcià a Somos. Lini Rivillos marcaven les dianes del Palma, que feien que s'arribés al temps de descans amb un 2-1 favorable, però a la recta final del partit, un gol de Marcel va posar l'empat a 2 definitiu. Sentim l'entrenador Antonio Badillo.
Estamos en el camino, ¿no? Lo decíamos ya hace semanas, creo que ahora estamos en el camino, que sabemos lo que queremos ser y a partir de aquí no podemos bajar, tenemos que seguir autoexigiéndonos porque tenemos que seguir, ¿no? Es un punto, es verdad que a nivel de clasificatoria no nos da mucho, siempre es importante sumar y a partir de ahí pues descansar y a la batalla que tenemos el martes próximo.
Com sentíem, dimarts el Palma encetarà la defensa del títol de Champions. Serà a Hongria amb el partit d'anada dels vuitens de final contra el Kif. I també en futbol sala, la Copa del Rei, el Gasifret Atlètic no va poder donar la sorpresa contra el Jaén de la primera divisió. El conjunt eivissenc va plantar cara, però va perdre per 2-3. En voleibol, el Conet de Balear Manacor juga avui la seva continuïtat a la Challenge Cup. L'equip manacorí necessita la victòria a la pista de l'AOC Zagreb, que visitarà quan siguin les 8 del vespre. Alexis González és l'entrenador del Manacor.
Començar más tranquilos, no con tanta ansiedad, con nervios como lo hicimos la otra vez. Pero lo que se vio es que pudimos revertir la situación de cambiar un 0-2 a estar un 2-2 y ir a un tiebreak. Bueno, el tiebreak muchas veces es medio una lotería, ¿no? Pero lo bueno que nos dimos cuenta que jugándole ya le podemos ganar o lo podemos llevar ahí a estar punto a punto todos los sets.
I també en voleibol, la Barca Menorca jugarà avui a la baixa, a les 4, contra el Gran Canària, en partit corresponent a la jornada 7 de Lliga. Les menorquines volen seguir líders de la classificació i ampliar la seva ratxa de victòries. De moment, la Barca Menorca suma 6 victòries en 6 partits de Lliga. Beb Llorenç, entrenador de la Barca, parla del rival d'avui.
Que du dues victòries consecutives, que jo crec que té un gran entrenador i se nota aquesta mà. Tu vas com a líder, per tant, els equips van augmentant les ganes que tenen de guanyar per primera vegada en el primer classificat, i això sempre és una pressió afegida. Lògicament no fa falta motivar a Gran Canària aquesta setmana per jugar contra la Barca perquè ves líder, no?
En futbol, el Real Mallorca continuarà fent feina avui matí a Sant Bibiloni per preparar el partit de dissabte contra el Villarreal a la Ceràmica. I pel que fa als internacionals, Jan Virgili no va jugar a la victòria de la selecció espanyola sub-21 per 2-0 contra Romania. Morici va ser titular, jugant 86 minuts de l'empat a 1 de Kosovo contra Suïssa. Johan Mojica també va ser titular i va jugar tot el partit en la victòria de Colòmbia per 3-0 contra Austràlia. I pel que fa a la selecció espanyola, hi va empatar 2-2 contra Turquia. Al minut 4, Dani Olmo posava per davant Espanya, però a les acaballes de la primera part els turcs aconseguien empatar. Ja a l'inici de la segona feien el segon gol i el gol definitiu de l'empat el va fer al minut 54 de partit Mikel Oyarzabal. Recordem que els de Luis de la Fuente ja estan classificats per al Mundial de l'any que ve i que finalitzen aquesta fase de classificació sense aconseguir el ple de victòries, però amb un total de 31 partits imbatuts. En tenis, Jaume Munà guanya protagonisme dins l'equip espanyol de Copa Davis per afrontar la final a 8. Carlos Alcaraz finalment es baixa per mort de les molèsties físiques que va patir, recordam, durant la seva participació en la Copa dels Mestres. L'equip espanyol, per tant, amb Jaume Munà al capdavant, amb Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers, debutarà la competició demà contra la República Txeca als quarts de final. Jaume Munà afronta amb molta il·lusió aquesta cita. El sentim.
Llego muy bien, ha sido un año fantástico para mí a nivel personal, también convivencias nuevas como ha sido formar parte del equipo nacional durante las otras eliminatorias. Llego aquí con un grado más de experiencia, con muchísimas ganas, físicamente bien y tenísticamente preparado, así que todo a punto.
I acabam amb bàsquet. El Palmer i el Sant Antoni diuen adéu a la Copa d'Espanya amb les derrotes ahir d'ambdós conjunts balears als vuitens de final. D'una banda, el conjunt mallorquí va perdre la pista de l'Estudiantes per 90-77 i l'equip eivissenc, el Sant Antoni, va perdre a casa contra l'Ourense per 72-83.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimecres. El govern confia avançar en les negociacions pels pressupostos en les pròximes dues setmanes. De fet, ja ha registrat el sostre de despesa en el Parlament.
Va ser ahir en una jornada tensa pels retrets entre PP, Vox i PSIP, que va acabar amb l'advertència de la presidenta de l'executiu, Marga Proens, d'un possible avançament electoral.
I precisament de pressupostos, en aquest cas dels pressupostos generals de l'Estat, se'n parlarà avui al Congrés dels Diputats, en un pla que es preveu esquitxar per les darreres novetats del cas Koldo.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil considera que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, feia d'enllaç entre la trama corrupta i Acciona i cobrava comissions del 2% de les adjudicacions que aconseguia l'empresa.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. La filla de la víctima de l'ancià de 77 anys que va morir a l'incendi a Ses Païsses, a Eivissa, ha declarat que l'acusada incitava el fill i l'ancià a deixar la medicació. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. A més, ha testificat que l'acusada d'un delicte d'assassinat i incendi va extorsionar la víctima demanant-li sous el mateix dia que el seu fill es va intentar suïcidar. La filla ha testificat que la família va demanar a l'acusada que se n'anés de casa en repetides ocasions. Ho varen aconseguir setmanes abans de l'incendi, l'11 de juliol, just quan el fill de la víctima va intentar suïcidar-se.
I el pla de l'Ajuntament de Palma aprova els pressupostos per l'any que ve amb els vots del PP i Vox. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, i aquesta aprovació es fa sense incorporar cap de les hermanes del partit de l'oposició. Aquesta és una aprovació inicial que preveu un compte de fins a gairebé 624 milions d'euros. L'equip de govern assegura que són un pressupostos per millorar les barriades, mentre que l'oposició manifesta que la qüestió de l'accés a l'habitatge, la neteja de la ciutat i també millorar la mobilitat en queden al marge.
I a Menorca, la inspecció feta al geriat de Sant Lluís per part del Consell constata la manca d'espai per als residents en les zones comunes i obre la porta a la millora del finançament per augmentar la plantilla de professionals. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Tècnics de la Conselleria de Benestar Social i Família de Menorca han visitat ja el centre i s'han reunit amb treballadors, familiars i ajuntament per conèixer de primera mà quina és la situació dels residents al geriàtric. Ara mateix s'està ultimant un informe que determinarà les mesures a prendre per millorar l'atenció als usuaris. Entre aquestes hi ha la possibilitat que s'incrementi l'aportació econòmica per facilitar la contractació de personal.
Avui dedicam l'entrevista a parlar d'abús sexual a menors.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Fundació Rana, que treballa en la prevenció d'abús sexual infantil i juvenil a les Balears, compleix 20 anys i per celebrar-ho avui i demà es duen a terme les jornades El silenci, grans veritats, amb l'objectiu de compartir, aprendre i obrir camins de canvi. Entre d'altres, es projectarà el techo amarillo d'Isabel Coixet i es faran diverses ponències, com ara la del psicòleg Alejandro Villena, que es titula No és diversió, és agressió, implicacions del consum de pornografia en l'adolescència. Comencen a les 5:30 de l'hora baixa a la Cambra de Comerç de Mallorca, a Palma. De tot això, però també de la trajectòria de la Fundació, en volem parlar amb la criminòloga i tècnica de RAN, Caterina Montserrat Canyelles. Bon dia.
Bon dia.
Avui, coincidint amb el Dia de la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil i Adolescent, començau les jornades El Silenci, Grans Veritats. Què hi trobarem?
Hola, bon dia. Mira, i de, avui hi trobarem una projecció, com es bé has dit, de un documental d'en Isabel Coixet, que és El sostre groc, i després farem un petit col·loqui tant amb una de les protagonistes del documental, la Violeta Porta, i també ens acompanyarà a Maria Antònia Sales, que és actriu, graduada en el Teatre de Barcelona, i na Camila Canales, que també és psicòloga de la Fundació Rana, i farem un poc de col·loqui per xerrar un poc sobre què és l'abús sexual, quines implicacions té, i sobretot també per xerrar un poc del silenci i de les seves implicacions. I després, demà, se duran a terme diverses ponències, podent tractar així diferents temes relacionats amb l'abús sexual en diferents contextos i per crear una mirada comú cap a les bones pràctiques per prevenir aquestes situacions.
Per què és important parlar-ne i, per tant, rompre el silenci, com reivindicau avui?
Perquè, al final, tots hem de tenir una mirada comú, i totes, perquè sense aquesta mirada comú és molt difícil poder aconseguir que hi hagi una infància i adolescència sana, íntegra i lliure d'abusos. Al final, han d'estar tots i totes implicats en aquesta prevenció i també és hora de rompre el silenci. Al final, rompre el silenci no és un acte individual, sinó que és un acte col·lectiu. Si no estem tots i totes implicats, és molt difícil que això passi, és molt difícil que aquestes víctimes puguin xerrar i per això és important sensibilitzar a tota la població. I al final, unes jornades també serveix per això, no? Per sensibilitzar i també per crear xarxa i crear unió i una mirada comú cap en aquesta prevenció i en aquesta protecció cap a la infància i adolescència.
Fa més de 20 anys que rompeu el silenci i feis moltes altres coses. Fa 20 anys que es va fundar Rana. Com ha estat aquest camí i què s'ha aconseguit?
Rana feia moltíssimes coses, com bé has dit, des de la sensibilització a la comunitat balear, prevenció de l'abús sexual a nens, nines i adolescents des dels 4 fins als 18 anys, la teràpia a persones adultes que han estat víctimes durant la infància i adolescència. I feia moltíssimes coses. Al final ha estat un camí que és un camí llarg, però encara queden moltes passes a fer. Encara tenim la il·lusió, com el primer dia, de poder aconseguir el nostre repte, que és que hi hagi una infància i adolescència lliure d'abusos, una infància i adolescència que siguin feliços. I llavors hi ha hagut molt de reptes i cada vegada se'n sumen més de reptes, però això és lo important. Lo important és que tenim il·lusió per continuar amb aquest camí.
En aquesta trajectòria de Rana, com ha canviat tot aquest fenomen? Les formes i vies d'abús han experimentat molts de canvis, ha hagut un paper destacat d'internet, les xarxes socials, aquest accés a la pornografia del qual heu de parlar avui?
Sí, és a dir, és vera que al final el que nosaltres veiem és que les xifres encara se mantenen durant els anys. Aquestes xifres de que un de cada cinc és víctima d'abús abans de complir 18 anys. Però sí que és vera que, per exemple, internet ha obert una nova porta cap en aquest tipus d'abús, que la pornografia cada vegada està més present i que al final fa una educació que no és una educació sexual, que com toca, i per això avui també, demà, en xerrarem amb Alejandro Villena de com pot afectar la pornografia en aquestes edats tempranes de la visualització d'aquesta. Però sí que és vera que, tot i que les xifres es mantenen, nosaltres sí que hem pogut veure que cada vegada s'atreveixen a contar-ho abans, les víctimes, i això és una gran notícia, no? Ho veiem tant amb els nins i nines que s'atreveixen a explicar el que estan passant quan nosaltres fèiem activitat de prevenció, cada vegada surten més casos d'una manera més primerenca, i també a la teràpia d'adults, que cada vegada venen gent més jove i s'atreveixen abans a rompre aquest silenci. I al final és perquè la societat cada vegada està més sensibilitzada amb aquest tema i, sobretot, hi ha aquesta mirada i s'està perdent un poc aquesta por a xerrar-ne, tot i que encara n'hi ha, a poc se va aconseguint amb passetes petites que se rompi aquesta por a xerrar-ne i a verbalitzar el que li està passant i a demanar ajuda.
Per tant, entenc que teniu aquesta doble vessant, d'una banda, intentar descobrir aquests casos, intentar detectar-los com abans millor entre persones d'una edat, nins i nines molt joves, i d'altra banda, també que un adult que ha patit aquests abusos de nin pugui verbalitzar-ho anys després. M'imagino que la manera de tractar en aquestes persones, la manera d'acompanyar-les, ha de ser molt diferent.
Sí, al final nosaltres sempre veiem que nosaltres fem una prevenció primària, és a dir, nosaltres quan anem a les aules a fer les nostres activitats, el que fem és donar-li les eines perquè puguin posar límits, perquè puguin reconèixer les situacions incòmodes, perquè puguin demanar ajuda i sàpiguen a on anar, no? Però, sobretot, al final, fent aquest tipus de prevenció, sí que és vera que estàs posant nom a una situació i li pots donar, pues, a les nins i nines que ho estan patint, li pots donar aquestes eines també per entendre que el que estan visquent no és una cosa que haurien de viure, sinó que és un abús, no? Mm-hmm. Llavors, al final, fent prevenció, se poden detectar alguns casos, però sobretot també això, no? Cada vegada venen més gent més jove a la teràpia, i també moltes diuen és que nosaltres li vàrem posar per primera vegada nom a lo que m'estava passant quan vàreu venir a fer una activitat de rana a la meva escola o allà on jo estava, no? Llavors, això també és superimportant perquè al final crec que posar-li nom a lo que estan visquent és algo que necessiten i és la primera passa perquè després puguin demanar ajuda realment.
Caterina Montserrat, tècnica de rana, moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetres Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:40.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a Ivetres Ràdio. L'actualitat minut a minut a Ivetres Ràdio.
Són les 8:42. Ara repassam els titulars més destacats de l'actualitat estatal i internacional en format més breu. Pedro Sánchez pacta amb Vladimir Zelensky ajudes de 615 milions per armar Ucraïna i d'altres 200 per reconstruir-la.
Espanya va mobilitzar 817 milions d'euros. Primero, para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor. En segundo lugar, para proteger a su población civil y finalmente para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin.
És l'anunci que ha fet el president del govern espanyol a la compareixença conjunta amb el seu homòleg ucraïnà Escares a Madrid en la seva tercera visita al país d'ençà que començà la guerra.
D'aquest dobbe, 615 milions d'euros es destinaran a ajuda militar a Ucraïna per la producció de sistemes antidrons i la vigilància aèria. El govern espanyol també invertirà altres 200 milions d'euros per la reconstrucció del país, especialment pel que fa a les infraestructures d'energia i de transport. Sánchez també ha dit que impulsarà la reconstrucció del sistema de calefacció de la població de Samar, que tindrà un cost d'un 2 milions d'euros.
I el papa ha trencat el silenci i parla per primera vegada sobre el cas del bisbe de Cádiz acusat d'abusos sexuals.
Él insiste sobre su inocencia. Se ha abierto una investigación. hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias.
Recordem que Rafael Zornoza ha estat denunciat per abusar d'un menor.
La cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola s'ha reunit aquest dilluns amb el papa i el seu president, Luis Argüello, assegura que s'acceptarà la renúncia, tot i que no s'han detallat les dates. Lleó XIV també s'ha adreçat a les víctimes d'abusos. El pontífex espera que trobin sempre, ha dit, un espai segur on puguin parlar dels seus casos.
I també destacam una notícia internacional de l'àmbit de la cultura. Perquè la subhasta inaugural de la nova seu de Sotheby's a Nova York ha estat marcada per la venda, en rècord històric, del retrat d'Elisabeth Leder, obra de Gustav Klimt. Atenció, per més de 236 milions de dòlars. Aquesta xifra, rècord absolut en una subhasta d'art contemporani, va situar la pintura com a la segona més cara adjudicada mai, només superada pel Salvador Mundi atribuït a Leonardo da Vinci.
L'estrena del nou espai ubicat a l'edifici modernista de Marcel Breuer, l'antiga seu del Whitney Museum, va quedar així marcada per una fita sense precedents. Tot i aquest protagonisme indiscutible, la sessió també va oferir un contrast cridaner a la banda d'Amèrica, la famosa peça de Maurizio Cattelan, que és un vàter d'or massís i que va arribar, en aquest cas, al 12 milions d'euros, lluny d'aquests 236.
236 milions de dòlars. Bé, d'aquí uns segons arribam a les 8 i 45 minuts. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. El ple de l'Ajuntament de Palma aprova els pressupostos per a l'any que ve amb els vots del PP i de Vox. L'aprovació inicial s'ha fet sense incorporar cap de les esmenes del partit de l'oposició i l'aprovació preveu un compte de fins a gairebé 624 milions d'euros. L'equip de govern assegura que aquests són un pressupost per millorar les barriades, mentre que l'oposició assegura que la qüestió de l'accés a l'habitatge, la neteja de la ciutat o millorar la mobilitat asseguren que en queden al marge. Són les 8 i 45 minuts, gairebé i 46, i en aquesta hora allò que volen fer és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estan les atencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura del polígono de Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera Soia, i a l'altura de Sa Tauler en sentit d'Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, davant d'Arfi Fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Juan Amplanes, des de la DGT. 8 i 46 minuts. Facundo Tenaclias, el control tècnic. Nosaltres feim una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naukas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naukas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar que s'han aprovat de manera inicial els pressupostos de l'Ajuntament de Palma per a l'any que ve amb un import de gairebé 624 milions d'euros. Aquest compte són el més elevat de la història de la ciutat i tiren endavant amb els vots de l'equip de govern del PP i amb el suport dels regidors de vots. Aquesta aprovació no ha incorporat cap de les esmenes dels partits de l'oposició. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, i és que l'oposició ha criticat sobretot que els pressupostos no incorporin la millora de serveis públics necessaris per a la ciutadania, com en neteja de ciutat, mobilitat, una ciutat que, a més, remarquen, continua col·lapsada. En resposta als partits d'Esquerra, l'equip de govern afirma que ha rebutjat les esmenes perquè acceptar-les suposaria tornar a la Palma del passat. Això com a conclusió d'un ple en el qual hi ha hagut retrets creuats i cap acord. Lucía Muñoz és regidora d'Unides Podem.
Aquí no trae unas cuentas. Ustedes aquí lo que traen son cuentos.
El cuento de que perdonar impuestos a los ricos es bueno para la economía, mientras recortan en servicios públicos a la clase trabajadora.
En la mateixa línia, Més per Palma assegura que són comptes només de PP i Vox. També diuen un projecte de negoci. Neus Truyol.
Uns pressupostos que estan inflats en projectes milionaris que no donen cap resposta a les necessitats de la ciutat.
Moltes de les esmenes presentades pels tres partits de l'oposició tenien a veure amb la qüestió de l'habitatge, una qüestió que, segons el PSIP, l'Ajuntament abandona als palmesans. És el socialista Xisco Ducros.
Pues hasta el final ustedes no son capaces de poner nombre al principal problema que tiene la ciudadanía de Palma, que es la vivienda. Y unos presupuestos municipales en los que la vivienda está ausente, en los que las inversiones en los barrios están ausentes, el único proyecto que ha mencionado la señora Celeste es la eliminación de un carril bici.
I en canvi, Fulgencio Coy de Vox han lluat els pressupostos de l'any que ve, en part perquè el PP ha incorporat les seues propostes.
Son equilibrados, ligeramente superiores a los del año 25, con una reducida deuda, y han incorporado propuestas de Vox, que contienen rebajas fiscales.
I una veu més, la de la portaveu popular a Cor, Mercedes Celeste, justifica d'aquesta manera els pressupostos per l'any que ve.
El pressupost és més alt de la història de Palma, 624 milions d'euros, amb els que consolidam el projecte polític que nosaltres vàrem dur en aquest Ajuntament. Per què? Perquè fèiem una aposta molt clara i molt important per reactivar tota la vida social i cultural de la ciutat. També fèiem unes millores molt importants a tots els camps municipals de les diferents barriades.
L'aprovació definitiva dels comptes de Cortes preveu que sigui el mes que ve abans que acabi l'any.
Això pel que fa a l'Ajuntament de Palma i, mentrestant, el Consell de Mallorca ha anunciat que unificarà les subvencions de projectes d'obres i serveis que concedeix als ajuntaments i destinarà 54 milions d'euros per als anys 2026-2027 i, d'aquesta manera, segons assegura el Consell, permetrà millorar les inversions i simplificarà també els tràmits administratius.
Ho ha anunciat el president del Consell, Llorenç Galmés, a l'Assemblea de Batles i Batlesses d'aquesta legislatura celebrada a Sant Llorenç d'Escardassà. En concret, es destinaran 40 milions d'euros al Pla d'Obres i Serveis, 4 més als plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima i 10 milions més a millorar les infraestructures del cicle de l'aigua i l'aprofitament del subministrament urbà d'aigua potable.
Hi haurà 70 milions d'euros que podran invertir tots els batles i batleses d'arreu dels pobles de Mallorca. Sumant a les quantitats dels pressupostos anteriors, sumen un total de 210 milions d'euros. Per tant, és una quantia sense precedents que demostra aquesta voluntat municipalista que tenim des de l'institució insular cap a tots els batles i totes les batleses.
També s'han anunciat subvencions d'un milió d'euros per aplicar la llei de benestar animal i per a la neteja de camins municipals per l'any que ve.
I moltes de persones que s'aixequen prest per anar a fer feina o per començar el dia hauran notat avui de matí que les temperatures han baixat. En conseqüència, amb aquest refredament de les temperatures, el Consell de Mallorca posa en marxa el Pla de Contingència d'Inclusió Social d'hivern 2025-2026 per donar solució al sensellarisme en els mesos de baixes temperatures.
El pla incorpora millores als centres, reforç de places d'emergència i inicia el primer programa específic per a joves de 18 a 25 anys, tot per fer front al sensellarisme en aquests mesos de baixes temperatures. Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
Vivimos una realidad que hay un incremento del sinhogarismo, sobre todo en la zona de Palma, y por tanto nos vemos pues con esa necesidad de incrementar las plazas. Hay cierta flexibilidad porque podemos activar lo que son camastros en los espacios y sobre todo este nuevo recurso, es un nuevo recurso que puede incluir la red de manera excepcional a 25 personas. Por tanto, entendemos que puede ser suficientes para atender esa demanda que podamos tener en los meses de invierno.
I en relació a la qüestió de l'habitatge, el PSIP insisteix que els ajuntaments de Mallorca puguin declarar zones tensionades per iniciativa pròpia per fer front a aquesta qüestió de l'habitatge.
Després de presentar una moció al passat ple del Consell, ara ha estat el batle d'Inca, Virgilio Moreno, qui ha proposat una moció que no ha estat aprovada a l'Assemblea de Batles i Batlesses.
Crec que és una proposta en positiu i una proposta que ja hem fet traslladar també en el govern de Siller Balears, que nosaltres, i en especial l'Ajuntament d'Inca, no se moscaven els anells d'agafar propostes que puguin venir, en aquest cas, des que té les competències, que és el govern de Siller Balears, i creiem que dins la llei estatal hi ha una possibilitat important, que és de declarar zones tensionades, aquells municipis que ho vulguin fer, sobretot per incidir en el tema del preu de l'habitatge.
Parlam ara d'una infraestructura educativa perquè a Valldemossa ni famílies ni sindicats aproven que l'Ajuntament hagi aconseguit mantenir l'escola oberta renovant el contracte amb l'empresa que fins ara ha pagat tard a les treballadores i no ha cobert les baixes laborals. Comissions Obreres exigeix al consistori que assumesqui de manera directa la gestió d'aquest centre i que passi a ser 100% de gestió municipal per donar estabilitat, diuen, a aquest servei.
De moment, l'Ajuntament ha pagat els 30.000 euros que devia l'empresa que gestiona aquesta escoleta i amb això ha aconseguit que continuï oberta, recordant que precisament el 19 de novembre, és a dir, demà, s'havia de tancar amb el venciment del contracte. El problema, però, ha estat, segons el regidor d'Educació, Quico Marín, un desquadrament en les factures presentades per la concessionària.
La solució passava per tenir un informe jurídic, vale, que pogués avalar el pagament d'aquest excés de les factures. Vale, perquè hi havia un desequilibri econòmic contractual, el qual tenien dificultats per fer el pagament.
Els afectats i el sindicat Comissions Obreres no ho veuen, però, com un èxit, sinó com una perllongació de les irregularitats que han marcat, asseguren, fins ara la dotació d'aquest servei. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55 minuts i, per tant, continua ara l'informatiu matí.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara parlam a l'Espai de Cultura d'un acte en defensa dels drets humans. Perquè dia 31 de gener, les torres de defensa, les talaies i talaiots de la Mediterrània es tornaran a encendre pels drets humans. Mallorca és l'epicentre d'aquesta iniciativa que va sorgir el 2016 a l'Institut de Marratxí i que es manté viva amb la col·laboració del Fons Mallorquí de Cooperació, el Consell de Mallorca i Amnistia Internacional.
Es varen encendre per primera vegada ja fa gairebé 10 anys. Es va fer pels drets humans just en plena crisi migratòria de països en conflicte. Una realitat que, segons recorda la gerent del Fons Mallorquí de Cooperació, Catalina Socias, encara es manté.
Malauradament, en aquests moments, el món està assetjat per moltes agressions a les persones que cerquen la seva llibertat i una vida digna.
La iniciativa també serveix per visibilitzar el valuós patrimoni històric illenc, ja que els senyals de foc i fum es fan des de les talaies, talaiots, torres de defensa, també des de campanars. Maribel Arnau és la directora insular de Patrimoni.
Per ser un símbol com de respecte i també de col·laboració cap a tota la gent que mos arriba a través de la costa.
I del dia 31 de gener, aquesta encesa de torres pels drets humans tornarà a ser una acció reivindicativa d'una societat més justa, més humana i més compromesa amb els drets fonamentals.
I ja es pot comprar la moneda commemorativa que la Reial Casa de la Moneda de Gran Bretanya ha dedicat al cantant i líder de Queen, Freddie Mercury.
La divisa mostra Mercury durant una actuació de Queen i la signatura del cantant també està gravada al costat del seu retrat. La nova moneda pertany a la sèrie de llegendes de la música britànica, de la qual també en formen part altres artistes com ara David Bowie, Elton John o George Michael.
Viva Suècia retorna al Mallorca Live Festival. Els murcians seran els caps de cartell nacionals en la primera jornada del festival. Actuaran divendres, dia 12 de juny de l'any que ve.
La parte que conoces de mi historia
I es converteix en Viva Suècia en la segona confirmació nacional al manco del cartell d'aquesta novena edició del Mallorca Live, que ja comptava, perquè ja s'havia anunciat, amb la participació d'Aitana, que també repeteix, l'artista líder d'àmbit mundial del món del pop de parla hispana i que durà el festival la seva gira Cuarto Azul World Tour el dissabte 13 de juny, Viva Suècia el 12.
Arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. El ple del Congrés dels Diputats, que just ara ha de començar, es preveu que estigui marcat per les novetats sobre el cas Koldo, després que el Tribunal Suprem hagi aixecat el secret de la darrera informació obtinguda arran dels escorcolls de divendres.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, apunta que Servina Bar, l'empresa vinculada a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, rebia un 2% en cobraments irregulars de les adjudicacions que aconseguia Acciona. El magistrat del Suprem, Leopoldo Puente, ha citat a declarar el 3 de desembre un exdirectiu i dos alts càrrecs